9 i 17 minuts, se sap tot en aquest poble, però ara que m'he encès els micros, vaja, tractarem els temes d'una altra manera. Molt bon dia a tots plegats, al Narcís Clavell, a la Maria Sansa, a la Lourdes Dalmau i al Pasqual Dussó. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Ja comença la tertúlia del Gall del Monestir, comencem setmana i per tant tenim els tertulians habituals. Per cert, quin cap de setmana, amb quines temperatures, no sé si han aprofitat per fer activitats fora de casa, perquè aquesta temperatura gairebé primaveral que hem tingut ha estat magnífica. Tot i que avui he vist que el dimecres ja ens haurem de tornar a abrigar i fins i tot potser agafar el paraigua. Que vaja.
Bueno, és la primavera, no?
Sí?
No entrem la setmana que ve o l'altra a la primavera.
Sí, 21-22.
És la primavera. Però vaja, a mi m'agrada el temps que ha fet aquest cap de setmana, Ha fet un dia molt maco, podia sortir a prendre el sol.
És perfecte.
Terrasses plenes. Passejaves per Sant Cugat i veies les terrasses.
Bueno, les terrasses a Sant Cugat sempre estan plenes.
Sí, perquè han posat aquestes calefaccions...
A la plaça de l'estació...
Aquestes calefaccions han de provocar una d'allò...
A la plaça de l'estació hi ha 4 o 5 bars i al migdia sempre estan plens.
Però jo pregunto si això per la conservació atmosfèrica, el CO2 o no sé què, com es pugui dir... Els ecologistes no poden veure gaire això del gas cremant. Bueno, això no, això no pot ser bo. Això no pot ser bo. O sigui que ens hem tret els fumadors de dintre, però estem cremant oxigen a fora. Jo no crec que sigui molt adient.
Ho preguntarem.
Però, no, segur que crema i consumeix molta més energia al votar.
I com han canviat els comportaments, no? Perquè abans una terrassa al mes de febrer era una cosa impossible d'imaginar i ara ens trobem que n'hi ha. I de fet hi ha una comissió ara creada a l'Ajuntament per redactar una mena d'ordenança per establir quines característiques han de respectar aquestes terrasses, de com ubicar-se, quins espais han de respectar, per exemple, si tenen una d'aquestes estufes, doncs quines característiques han de tenir, si posen alguna mena de carpa de plàstic també quines característiques han de tenir, perquè de fet quan passeges per Sant Cugat veus algunes terrasses una mica... Justetes.
Però jo,
justetes.
Francament, n'estic tipa de normativa, N'estic tipa de normativa, per favor, que aviat em diran com haig de sortir de casa per la porta.
Però, per exemple, et dic un exemple que ens va presentar el regidor de Comerç. Que estigui determinat quantes cadires i taules poden posar en un espai, sobretot en l'espai de zona de vianants, perquè la terrassa no destorbi la gent que vol passejar... que hi hagi un control, sobretot, d'aquestes estufes, és unes estufes mínimament decents, que no ens trobem allà amb una estufa de butà de fa 30 anys, i que hi hagi una sèrie de característiques, de fet, en benefici també de qui s'asseu. Ella explicava que, clar, s'havien trobat amb aquest fenomen, que fa uns anys no ens podíem imaginar que hi haguessin terrasses al gener o al febrer, i que això ha obligat a posar un cert control. No, però no, jo no crec que fos amb ànim...
Lourdes, l'espai públic, ha de ser regulat.
Només veig, per exemple... De vegades volta, no? La idea aquesta de les cases també han de passar una inspecció. Sí, les han de passar les que són molt antigues, no? Però ara fins i tot diuen que les són relativament modernes, també, amb les ITVs del cotxe. Jo no estic tipa de normativa, t'ho asseguro, vull dir, tinc ganes d'agafar les maletes i anar-me'n a un altre lloc del món on te'n deixin viure més tranquil·lament, sense pensar tant en la normativa.
O la deixa a Venezuela, perquè no sé quins puestos... Si vas a Suïssa, Bèlgica...
Austràlia!
Austràlia, esclar, si vis els cambús, potser no.
De totes maneres, està bé el de regular terrasses, perquè penseu que la majoria de carrers són peatonals, però també hi passa circulació.
Clar.
Per tant, hi ha moments, per exemple, estic pensant en el carrer Santa Maria, que no saps per on passar, allò, el peató no sap per on passar, hi ha un cotxe parat al mig del carrer, terrassa a la dreta, terrassa a l'esquerra, i dius, bueno, potser sí que val la pena regular una mica aquestes situacions, no?
L'espai públic ha de ser regulat.
I de fet,
és veritat que estic, vull dir, per poder conviure han d'haver-hi normes, però és que en tinc un pel massa ja.
Perdona, anava a dir que el fenomen de terrasses, un dia ho parlàvem, em sembla que a França és fantàstic des de sempre i a Itàlia també, vull dir, les terrasses ocupen el carrer a qualsevol ciutat francesa o italiana, no?
Del sud,
Pasqual.
És cert que jo crec que aquest fenomen que deies tu de les terrasses ha sorgit des de que es va deixar prohibir fumar dintre de locals. És a dir, la gent que hi ha a les terrasses, evidentment, quan fa bon temps, és gent que està prenent el sol, però el normal és que siguin gent que no poden fumar dintre, fumen a fora. Per tant, és normal que hi hagi moltes més terrasses. El que està claríssim és que abans es fumava per vici i ara es fuma per vocació, perquè es necessita molta vocació en el mes de febrer, amb un fred que pela, fotre's un cigarret a la terrassa. i per tant jo crec que és així i penso que llavors ha sorprès l'Ajuntament i baretos petits que mai havien somiat en tenir una terrassa ara estan intentant aprofitar perquè si no els clients se'ls en van. I és obvi, i encara que jo estic d'acord amb la Lourdes, que jo crec que estem en una societat massa garantista. I l'altre dia, bé, després ja si vols parlarem del Boi Ruiz, que a mi em va agradar el que va dir, però estem en una societat massa garantista, però crec que sí que és cert que aquests que no havien mai ocupat via pública, és normal que els diguin fins a quan pot arribar. També ho posa els aforaments de dins dels bars, quantes persones poden entrar i quan d'allò. I per tant, perquè si no, van llaurant, que se'n diu en català. Vull dir, cada vegada veus que posen una tauleta més al costat, l'altra més, i al final impedirien.
Però de fet, hi ha unes taxes,
per... Sí.
La idea és de... entre d'altres coses, és a dir, aviam on podem anar també a recollir una mica, també l'Ajuntament, anem a recollir una mica, i llavors potser ara no és el moment, deixa la gent que es guanyi una mica la vida,
però no
deixa la gent que ella ho està passant molt malament, estan passant molt malament, quants tanquen, si només passem pel carrer només veiem, se vende o es lloga, se alquila, no sé. Per tant, potser siguem una mica flexibles, que ara no és el moment d'apretar la gent que té un comerç obert.
Un bar, més aviat.
I és després, igual, sigui, sigui, per mi està si el comerç vol treure el tendedero allà amb
de
maneres,
hi ha un
tres coses.
Hi ha un problema de civilització o d'educació. A veure, a casa meva hi ha una papereria que ha de posar uns cavallets a la porta de la papereria perquè si no se li aparquen els cotxes i a la porta de la papereria. Vol dir que tu passes per allà al davant i no veus la botiga. A quin cotxe se li
el
ocorreix?
El cotxe està a la calçada o sobre la vorera?
El cotxe està a la via peatonal.
Clar, és que són aquestes vies mixtes que no estan...
Per tant, un cert model educatiu de on s'ha d'aparcar, com s'ha d'aparcar, per on s'ha de passar i on has de posar les cadires, jo penso que s'ha de legislar d'alguna manera.
Ahir hi havia un programa al 30 minuts on te sortia una persona...
Sobre el
dini
negre?
Sí.
El del 30 minuts. Sí. Val, no, per situar la gent.
No, és que parlava de l'educació de la gent i deia als països que no tenen barreres perquè ningú passa sense pagar el tiquet, no?
Àustria, per exemple.
Sí, era l'exemple, president. Sí. Que era,
no, i a Alemanya hi ha zones que també...
Xocava molt veure l'estació de metro...
I aquí que la gent salta, que s'enganxa una al darrere de l'altra per passar... Clar, vull dir, és un tema potser d'educació, de manera de ser, no sé.
Sí, jo crec que un cop vas... més al nord, aquestes coses es troben... Sí,
ara jo he de dir que a Àustria em vaig colar en el metro, amb tota la... Perquè...
Pasqual!
No.
Ah, un exemple.
No sabia... No, exacte. I llavors no sabia...
Al no veure res,
dic, i ara n'hi he de posar el bitllet, i després ja vaig... I llavors venia al metro, i quan vaig sortir dic, ai. I no va passar res. De totes maneres, he de dir que el metro fa 25 anys, que és quan de llonces, no, era molt barat, vull dir, que no valia la pena colar-se. Era un acte incívic.
Aquesta és la idea de posar tanta norma.
L'incívic és igual que valgui molt o valgui poc.
Vols dir?
No, però mira...
Té més justificació, pots tenir més o menys justificació.
Un exemple estúpid, però els autobusos a Toronto, al Canadà, van amb una moneda, una monedeta, que no val res, és una monedeta.
Una fitxa.
Uns coneguts que van viatjar amb mi... a Toronto, ja van descobrir la manera
de fer la fitxa.
Vol dir que és allà, dius, segur que és les úniques fitxes falsificades que han trobat en aquest país.
Perquè el nivell és, quan el país és més civilitzat, coses d'aquestes, és impensable veure gent...
Vull dir, a veure, perquè, a més, era un pound, era una fitxa, una moneda com les angleses, aquelles petites...
Supera la picaresca mediterrània,
sí,
vaja.
Sí, jo he de dir, mira, jo passo de gratis en l'autobús.
Hem de canviar de cultura.
Per cert, vam veure un programa del 30 minuts.
Sí. Jo no.
Sí.
No?
Jo sí.
No?
Jo piques.
Una estona. Jo sí, jo tot, em va agradar molt.
En tot cas, en parlem després, si tenim temps. Sobre els Premis Ciutat de Sant Cugat, no sé si assistiran avui a la cerimònia.
No.
Saben els guanyadors, o possibles guanyadors, millor dit, finalistes, tampoc?
Jo sé per qui vaig votar, però no sé qui ha quedat.
Sí, però votes, però després hi ha una comissió que decideix els guanyadors. Sí. I hi ha un premi després extraordinari que el decideix l'alcaldessa. Sí. Vull dir que això de la participació ciutadana és relativa.
Queda bé.
Doncs escoltin...
No,
explica'ns.
No, és que també em sap greu treure un tema Hi ha diverses entitats, per exemple, Pim Pam Pum, Més Sarsuela, Els Geganters, Protecció Civil, en Rogel i Pedró, que havia estat exdirector, sí, havia estat director d'aquesta casa, l'exdirectora de l'escola Collserola, Mercè Alejo, el Sant Cugat Trade Center, Ferrer Internacional, el Sant Cugat Límpics, el Club Voleibol Sant Cugat, el Carl, Erika Villaètica, la nedadora olímpica, el Setmanari Diari de Sant Cugat i Sant Cugat per la Independència. Són 15 i hi haurà 5 guanyadors més a l'Extraordinari. Vaja.
No, jo tinc uns quants. Callo.
Menys l'Ècija?
Pues no, perquè...
Com, perdona, és que ara m'he perdut. Què dius, tens uns quants?
No, allò, i pensant, mentre anaves dient...
Tu qui, a qui li donaries?
No,
no cal, mira, que estigui en aquesta llista. Ara representa ser un guanyador que hagi fet alguna contribució l'any passat per a la ciutat. Aquest és el...
Què va fer el Pim Pam Pum?
Pim Pam Pum va tirar endavant el projecte Los Peces No Se Mojan, d'inclusió social a la nostra ciutat.
Està bé.
I l'Ècija?
Va participar als Jocs Olímpics de Londres.
Però no representant a Sant Cugat?
No, però Sant Cugat. No, és que aquest és, aquest és un dels problemes, no?, que jo li trobo en els Jocs.
Bueno, i Sant Cugat aquests... no estem a Espanya, no?
Jo suposo que
no,
sí.
No, però la contribució però... representa que hauria de ser
aquí,
de contribució local.
Local, molt local.
Clar, aleshores és difícil de limitar-ho. No és perquè representi Espanya,
no,
Catalunya
o
Valldoreix. Vulgui,
però no és local. Bueno, jo entenc que no és una persona que representi la localitat.
Home, quan surt als mitjans i diuen Sant Cugat,
sí,
enca, fa molta,
sí,
gràcia.
Sí,
la veritat,
sí,
és que
maca.
Dius, mira, Sant Cugat. I de fet, moltes vegades la veus passejant pel centre de la ciutat. Vull dir que és una persona que tampoc viu amagada, vull dir, perquè...
O també es nomena Sant Cugat en l'assumpte de Martorell.
Sí, que això, volia parlar d'això.
Li haurien,
sí,
de donar el premi.
No, però és que podem parlar per bé o per malament, home.
Va, doncs, que, ja que heu tret el tema, Pasqual, ja que ets algú que té coneixement
del cas. Ens ha d'explicar l'assemblea.
Bé, la vam explicar a Cugat.cat, eh?
No, va estar tancada l'assemblea. Ja no es va presentar,
eh? Però
quan
va explicar?
Però va venir el Ferrusola.
L'Oriol Pujol.
L'Oriol Ferrusola, sí.
Algun comentari sobre el cas Martorell?
A veure, jo del cas Martorell ja ho sabeu, o sigui, va haver-hi una assemblea, que va ser una assemblea posposada, perquè l'anterior no tenia l'ordre del dia, i en aquesta assemblea el Xavier Martorell no hi era, no sé quines dificultats tenia, evidentment abans
matat,
havia tingut...
Delicat.
Abans
havia jo vaig tingut, sentir això, delicat.
Abans havia tingut algun problema de salut, perquè em sembla que dissabte i dimensi va estar ingressat, però després es veu que havia parlat amb l'Oriol Pujol, per les explicacions que li va donar a l'Oriol Pujol. Doncs l'Oriol Pujol va venir a donar-les aquí. Les conclusions és que, o una de les conclusions és que Convergència en aquest cas és més és víctima i no butxí, per tant totes, moltes coses de les que han sortit no eren com era. I sí, després parlarem de la Camacho, no et preocupis.
Sí, de la Camacho la tinc.
Perquè veig que riu molt
No, m'ha fet molta gràcia això de Convergència és víctima i
sí,
no butxí.
I víctima
es vol transmetre
i no butxí,
la imatge que Catalunya és un famer.
Sí, es vol transmetre aquest missatge per poder decapitar, això és, per poder treure-li crèdit en els directius i en les institucions. I això és un tema que es considerava d'allò. Del Xavier Martorell el que va dir és que ja havia avisat en un dels implicats de que l'estaven seguint i que posteriorment li va dir, mira, el que diu l'informe és això i això. Per altres fonts em diuen que tot això no és veritat, eh? Vull dir, o sigui, que tot això tampoc sé si són excuses piadoses o el que sigui. I bé, va dir que el seu de l'ITB podia acabar bé o podia acabar malament, tampoc ens va explicar exactament.
Imputat o no imputat, vol dir.
Suposo, no, bueno, o sentenciat o no sentenciat.
Que fort.
Escolta, però més transparència que t'està donant el Pasqual que t'ho està explicant.
No.
Si va dir això.
El que ens va costar als mitjans de comunicació poder-ho explicar, perquè clar, no ens va atendre ningú, el Marc Monells només.
Ah, sí.
I això que li vam demanar al Lluís Recoder, que per cert, torno a dir des d'antena, que si ens vol agafar el telèfon per
el
fer una entrevista, li ho agrairem perquè fa dies que l'empaitem.
El Marc Monells té content a l'Ajuntament de Sabadell.
Ah, sí?
Perquè és funcionari de l'Ajuntament de Sabadell i no volen que torni, o sigui que...
Una de les coses que va dir, per exemple, d'això que dius de Sabadell, que amb tot l'afer de l'operació Mercuri, es veu que des de Sabadell, des de Convergència de Sabadell, li han demanat que anés a... Clar, això és un tema que és molt senzill.
mirar si en una sala hi ha micros o no, és anar amb una maleteta, i aquella maleteta que detecta no sé quines coses. Però a la sala detecta i pues, passa en un quart d'hora i diu aquí no hi ha res. Per tant, sí que és creïble, o pel meu punt de vista és creïble, de que li fessin això per favor a una persona que havia utilitzat molts cops Método 3 pel Barça, etcètera, etcètera, i que no hi hagi factura d'allò. Bé, a mi les explicacions les vaig trobar un pèl superficials, crec que volien ser convincents en certs aspectes, i en uns aspectes em van convèncer i en els altres a mitges.
Va, més opinions. Narcís.
El Narcís que està callat avui.
No, Narcís, sí, què t'ha semblat tot l'afer
Martorell? A mi que l'aspecte Martorell és important, però és distreure la perdiu, perquè hi ha assumptes molt més greus, o dels Sobres, o de Bárcenas, o del Cospedal, per mi és molt més greu, i ja estem dedicats a que si va espiar o deixar d'espiar. Tu creus que la Camacho, fixa't bé, la Camacho rep de l'amiga, l'examiga del fill del president, diu, vine, anem a dinar perquè t'haig de presentar, t'haig de dir algunes coses. Tu no creus que la Camacho, lo lògic és dir, collons, si m'ha de dir alguna cosa contra els meus enemics polítics, m'ho faig gravar. És lògic que s'ho fes gravar. Més que no allà fes per casualitat a Método 3, jo crec sincerament que s'ho va fer gravar a ella. Ara dirà que no. Bueno, deixa-m'ho estar. Però es distreure, aquest assumpte dels espionatges s'ha fet sempre, es farà i té una importància relativa. Lo greu, lo més greu, és la corrupció política que hi ha. És aprofitant els seus càrrecs per donar obres, tenir comissions, això es fa amb Bárcenas, s'ha fet amb el cas Pretòria, això és el que hem de mirar. No si un s'ha enriquit personalment i usant, o sigui, ha robat, com per exemple tenim el cas de l'USAS, que està penat o castigat perquè ha fet contrabando de tabaco, això no és corrupció política. Això és un defraudador, un estafador, un delinqüent que...
Però què passa, que te'n pots fiar d'aquesta persona com a polític?
No, però estava fora quan es va descobrir. Es va posar fora i ja estava fora quan es va descobrir.
Però això no és corrupció política. Una empresa, no?
Això no és corrupció política. Perdona, això no és corrupció política. Que un polític cometi un delicte, un assassinat, no és corrupció política. El que vulguis, el delicte que vulguis. La corrupció política és el que passava amb Unió, el que està passant amb Unió, que diuen que es va lucrar sense saber-ho, això és corrupció política. És corrupció política el del cas Millet, no dic que no. És corrupció política el de l'ITV, si verdaderament és veritat, és corrupció política. Tot el del Gürtel, tot això és corrupció política. Per mi corrupció política és usar el càrrec que estàs ocupant com a polític, com a càrrec electe, per després tenir beneficis, en benefici propi o en benefici del partit. Això és corrupció política.
I vols dir que l'USAS no se'n beneficiava? No, utilitzen aquesta mena d'investidura política per presentar-se per tot arreu on és cara?
Acabar. El contrabando de tabaco que existeix a Andorra de tota la vida ha existit i de temps immemorials. I la gent que viu a la Seu d'Urgell es pot dir que 80% han fet contrabando de tabaco portant paquets de tabaco dalt i a baix. Uns en portaven 15 i jo n'he portat de contrabando de tabaco. Important.
Narcís, compte, el que dius,
jo he portat dos paquets...
Per consum propi.
Per consum propi, exactament.
Això és contraband. Això és comprar.
És contraband.
És contraband.
És contraband. A veure si ens entem. A veure si ens entem. L'USAS va cometre una irregularitat, un delicte fiscal.
Va tenir magatzems.
Vale, magatzems. La importància i la quantitat més igual. Però no era corrupció política.
La centrem en el Martorell.
I la centro de Martorell, per mi és relatiu. Ha fet malament, ha mentit, ha espiat, va dir que no amb l'assumpte del club de futbol Barcelona igualment. Aquí, si és veritat que ha espiat a l'Amador i ha espiat en els Requesens...
I a la Montserrat Turo no te la deixis,
Això sembla que no és veritat.
Però a veritat, Montserrat Turo em sembla que tampoc...
L'únic que s'ha demostrat amb els correus electrònics, que és el titular, que va rebre dos informes.
És l'únic, exactament.
Òbviament, no des de fora es presuposa important. Que qui rep una cosa és perquè ho ha encarregat, tot i que l'Oriol Pujol, en aquest cas l'Assemblea, va dir que a ells no els hi constava que ho hagués encarregat.
De cap manera.
Però vaja, ja ho veurem, no?
Per
limitar-nos a... Exactament.
A mi em poden enviar un correu electrònic dient que han espiat algú i jo l'he rebut i saben el meu correu electrònic i jo no he encarregat res.
Però, a veure, no era la primera vegada que aquest senyor tenia referències d'aquest tipus, perquè també va espiar a un exregidor de l'Ajuntament de Sant Cugat quan era vicepresident del Barça.
Sí,
això està demostrat. Això
fixa't, Maria, que en aquest moment són 36, portem ja 30 minuts o 25 minuts, estem parlant del cas aquest de l'espionatge, i en canvi del que ha fet la Camacho.
Ara
em parlarem.
Però avui anem del més local al més general.
Clar, el més greu és el delicte.
Tu m'entens. Maria, i després la Lourdes.
No, a veure, jo ja vaig dir l'altra vegada que a mi em sembla impresentable una persona que es dediqui a espiar si és veritat o no, i ja es demostrarà, als seus companys de consistori, perquè em sembla, a part, que em sembla una absoluta tonteria, i repeteixo el que vaig dir l'altre dia, perquè en aquest poble és un poble i tothom ens coneixem, és una manera de gastar diners, i jo crec que és una mena de tarannà d'aquest personatge, eh? Em sembla que li agrada lluir de persona interessant, pel poc que el conec. De totes maneres, a veure, a mi el que em sembla pitjor de tota aquesta pel·lícula és un personatge que es dediqui a espiar els seus propis companys. A mi em sembla una tonteria com una catedral i una persona que no hi podria jo confiar mai.
Jo el que penso és que, aviam, a més, jo no sé si vosaltres sou molt ingenus o jo sóc una mal pensada de nassos, que és una cosa que fa fredor i vergonya. Perquè jo...
Va haver-hi un punt intermig.
El que crec és que totes aquestes persones que estan en aquests càrrecs i tal s'ocupen molt bé d'intentar que aquestes coses no els hi surtin a la llum pública. Intenten cobrir-ho tot el que poden. Per tant, per mi...
Si són intel·ligents.
Sí, i això, moltes vegades això, la maldat, tal, una mica, i això és una maldat, espiar amb un altre és una maldat,
no dic res.
Ah, vull dir, rius?
Però no riu, però és que m'ha fet gràcia perquè...
La paraula, l'expressió.
No,
molt
digues,
bé.
Digues.
Aleshores, per mi, quan han sortit, per exemple, dos casos, jo dic, aquesta és la punteta, a sota hi ha més, que potser no es podrà demostrar, però aquest que actua d'una determinada manera, jo no crec que sigui l'atzar, la casualitat, que vagin a trobar precisament aquell tema, aquell concret i així. I més quan comencen a parlar, diuen, Déu meu, sóc innocent, què feu? I després, mica en mica, van sortint coses que els van evidenciar.
I qui les fa sortir, aquestes coses? Perquè si pressuposem, com tu dius, un moment, deixa'm acabar el raonament, que aquestes persones que poden tenir aquestes tasques encarregades o no, vagin pel seu compte o no, intenten que això quedi ben protegit, qui s'encarrega de treure segons quins correus electrònics i facilitar-ho a la premsa?
Pues mira, això amb els assassinats, perquè... que sempre la gent deixa algun rastre i llavors qui el troba i va per ell ho treu de seguida. Jo faria el mateix, jo si amb una persona me l'ha fet i li trobo una mica, si jo li trobo, allò surt a primera plana. No ho faries tu?
Jo, hi ha una dita llatina que diu cui prodes, a qui beneficia.
Clar,
mira,
bueno,
qui beneficia tot això i sabrà si ho ha entregat.
Però això és legítim, no? Això és legítim. Està mal fet.
Legítim,
i tant
no sé,
de bo que surti tot aquest merder i que la gent no confongui en dir ai, fulano de tal, un atac contra Catalunya. No, un atac contra la corrupció, un atac contra la mala actuació, el mal fet. No és contra Catalunya, és contra la gent que podreix Catalunya.
Pasqual. No, realment és tota una campanya orquestrada per escapçar tot això. I això ja es veurà. La veritat és que, pel que sembla, no han carregat els informes aquests al Xavier Martorell. No els han carregat, encara que hagi rebut per amistat o per proximitat o pel que sigui, els informes d'aquests. Els informes aquests, jo personalment, amb qui he parlat més és amb el Joan Regasens, i us asseguro que era el mateix informe que poden posar, que quan va posar la denúncia, el mateix informe que quan tu vas a demanar 10.000 euros en un banc, et diuen, escolti, i com està de calés?
Informe pues comercial.
Un informe absolutament comercial i no sé què. Aquestes dues persones que estic parlant, aquests dos regidors, cap té ni un caient, ni té ni ha fet fortuna així
és
repentina.
Que siguin de Unió Democràtica els dos, eh?
Vale, sí. Sí, mira, el Joan Franquès era de Convergència, tu, vull
però
dir.
Però aquest en el
però,
cas
clar, era una competència.
Va ser vicepresident al Barça.
Sí, clar.
Allò que li van dir auditoria de seguretat des del club era quan era vicepresident, no quan era regidor.
I a més em sembla normal
que... regidor, els dos eren d'Unió i el partit de Convergència.
Sí, però de totes maneres que jo sàpiga tampoc hi ha mal rotllo, no hi havia mal rotllo ni amb Convergència ni Unió. És a dir, jo crec que ha sigut un seguiment que no sé per què l'han fet, qui prodest, jo no t'ho puc dir, i que amb aquest senyor s'ha trobat embolicat amb aquest tema. A partir d'aquí tinc absoluta confiança amb els jutges, amb el sistema judicial, no amb els fiscals. No amb els fiscals.
Això sí que tens un
vale, tio, ja sabia que
hi entraria. En la justícia.
No, però tinc absolutament confiança i suposo que tots aquests temes aniran sortint i els anirem comentant.
Escolta'm, pots estar enterrat, eh? Però et de balsamar.
Home, n'hi ha... Sí.
No, aviam.
Jo que volia tocar...
Tu i a mi, eh?
Que, ara parlem de les Sánchez Camacho.
Sí, avui hi ha el tema de que el PP sempre diu que els independentistes on hi ha molta gent, trenquen la societat, les birlen, i que llavors, en canvi, el treure's els Mossos d'Esquadra, això no, de tots més em sembla bé, eh? A mi que el que saps que m'hagi de treure els Mossos d'Esquadra, i que se'n vagi a les forces d'ocupació, on ella també hi participa, perquè la policia no són més que forces d'ocupació, doncs que s'hi quedin vells, tu.
Puc explicar una mica el cas, però sí. Algú que ens estigui
quin
escoltant discurs, i no sàpiga... La presidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ha decidit prescindir del servei d'escortes que li prestaven agents dels Mossos d'Esquadra, i a partir d'ara... I a partir d'ara la seva seguretat dependrà de la Policia Nacional Espanyola. Camacho ha enviat una carta al conseller d'Interior en què li comunica la decisió i la vincula a la presumpta relació del director general de Mossos d'Esquadra, Manel Prat, amb el cas de l'espionatge a polítics catalans. La dirigent popular dona crèdit a una versió policial anònima, segons la qual Prat va estacionar el seu vehicle al davant del domicili del director de l'agència de detectius, Francisco Marco, i això significaria, segons la mateixa versió, que el comandament dels Mossos estava implicat en el cas. Avui, el periòdico anuncia a la primera plana que una redactora del diari pot desmentir la versió de la Policia Nacional Espanyola sobre el punt on era el cotxe del director general dels Mossos. En concret, aquesta reportera explica que el cotxe estava a 1,5 quilòmetres de la casa del cap de Método 3. Un article de Maica Navarro, que és la reportera que s'hi veu implicada, que explica la versió del que va passar, segons ella, en aquells moments, i que és el que ha implicat aquesta versió policial anònima a partir de la qual Sánchez Camacho ha pres la decisió. Ara, opinions, vostès mateixos.
De totes maneres, tampoc seria inversemblant que el director de Mossos d'Esquadra, al fin i al cap, amb la llei a la mà, tenen l'obligació de controlar les agències privades de detectius. Per tant, no hi veig cap raó estranya en què, home, l'únic estrany potser seria que fos ell en persona,
el director
perquè...
general.
Però bueno, a mi no em sorprèn això, eh? Vull dir, és una relació que tens. El meu cotxe ha estat aparcat moltes vegades a davant de la casa del Narcís Serra i no per això he entrat a casa del Narcís Serra. Vull dir, pots tenir amics que viuen a la mateixa escala, no? Per tant, em sembla una mesura bastant exagerada i neuròtica, la de la Sánchez Camacho, francament. Em sembla un despreci cap als agents de Mossos d'Esquadra, que penso que tots fan la seva feina ben feta, i per tant és una manera de sortir als mitjans de comunicació, perquè ara feia dies que no sortia a explicar res de bo, diguéssim, no? I ha sortit amb aquesta fantasmada de que no se'n fia dels Mossos d'Esquadra. Bueno, em sembla una fantasmada, francament.
Més opinions.
És una burrora, bé, fia unes cartes que ha fet, eh?
Pasqual, Lourdes i Narcís.
A veure, aquesta... en l'assemblea aquesta que vam tenir dimarts passat, un dels militants li va demanar a l'Oriol Pujol: escolti, i els Mossos? Els Mossos que estaven dormint a la palla mentre es passaven totes aquestes coses. És a dir, d'una manera o altra la societat també demana comptes als Mossos de que sàpiguen, o que hi hagi un contraespionatge, o que sàpiguen que aquí estan passant coses. Per tant, com deia la Maria, tampoc seria estrany, que jo no sé ben bé de què va, perquè llavors aquí s'ha barrejat que aquest senyor esperava amb una senyora, el Prats aquests esperava una senyora...
Que és la periodista del periòdic.
Ah, és la pròpia periodista, això no ho sabia.
Per això explica ella on el cotxe es va estacionar i explica per què el cotxe va anar allà.
No ho sabia.
Llegeixin l'article, no el resumiré tot perquè...
Ara, jo fetes aquestes consideracions, el que trobo fatal, però fatal, és la decisió, però fatal d'irresponsable, és la decisió de l'Alicia Sánchez Camacho, amb que digui que ara ja no la vetllin aquests, els Mossos d'Esquadra. Per què? Perquè si no creiem en les institucions, què hem de fer? Ara posa en dubte la seguretat institucional de Catalunya? És el que s'està posant en dubte? La lleialtat institucional dels Mossos a Catalunya? Això és molt greu. Perquè ara què passa? Que quan vingui algú direm, escolti, no, que vingui un policia d'aquests armada, un de la Guàrdia Armada, que són els que jo me'n refio, no em vingui vostè a fer no sé què, no, les carreteres, que vingui la Guàrdia Civil, que vostè no me'n refio. Què hem de fer? Posar en crisi tots els Mossos d'Esquadra? És una irresponsabilitat absoluta. I crec que una persona que pensa, com pensa l'Alicia Sánchez Camacho, i una persona que té la responsabilitat política, mai hagués pogut donar aquesta passa.
A més, perdona, és un problema,
sí, després...
és un problema de competències. Quan aquí ve sí. El ministre o el primer president d'Espanya, la càpsula que es fa de seguretat és de Mossos d'Esquadra.
Ja, sí.
Per tant, és una absoluta tonteria dir que deixin de ser la seva càpsula de seguretat.
Lourdes.
Aviam, jo penso que viure sota l'amenaça un polític, en aquest cas d'àmbit espanyol, perquè tot i que tingui aquí un càrrec, també no oblidem que és senadora, doncs és una situació de per si desagradable, perquè de vegades t'hi pot anar la vida, com ha passat alguna vegada, i per tant tenir la plena confiança i tranquil·litat que no l'arribes a tenir mai quan tens una sensació de possible amenaça, ha de ser un tema molt dur. Aleshores, si aquesta persona en algun moment doncs no s'ha sentit prou recolzada, per exemple, amb les institucions, quan víctima d'unes escoltes, diem-li, una mica se la va deixar sola, doncs què és el que passa? S'ho planteja. S'ho planteja, i com que quan surt de Catalunya aquesta senyora no rep l'escolta dels Mossos i no en té, doncs diu, escolta'm, potser que unifiquem i demani una escolta per tot Espanya.
Això està unificat.
Aleshores,
no, jo d'ella, no de Mossos, va dir, Espanya no podria escoltar.
Lourdes, deixaria Lourdes.
Jo, que acabi la Lourdes i continuem. Mateix, jo d'ella, en vez d'entrar, diem-li, en dimes i diretes, que en les seves declaracions s'ha dit que agraeix la professionalitat dels Mossos, però que no té tanta seguretat amb els últims responsables d'aquests, vale? Doncs aleshores ha demanat una custòdia, no? una seguretat quan també surt de Catalunya, perquè, escolta'm, té el dret, no?, està protegida. Per tant, jo crec que posar-s'hi amb ella, amb això, és que li teniu unes ganes, amb aquesta senyora, li teniu unes ganes.
Perdona, Lourdes, Pasqual...
Deixa'm acabar de dir una cosa. La Maica Navarro, la periodista, és una periodista d'aquestes que li agrada molt sortir amb els debats una mica grocs, de posar-hi... té aquest perfil protagonista.
Perdona,
vista més d'una vegada.
Està notificant les seves fonts de llotges, per tant no sí, pot mentir mentides.
Sí, però jo quan determinats programes no me'ls miro, però d'alguna vegada és inevitable...
No, parlem de televisió, però una cosa. A veure, la decisió la pren després que aparegui aquesta versió policial anònima. I aquesta periodista fa aquest article. Ho dic perquè, independentment de la simpatia que se li pugui tenir o no, pugui agradar o no, que jo ja no hi entro, aquesta senyora avui fa un article més revelant les seves fonts precisament perquè vol deixar constància que no està mentint i que aquestes persones poden confirmar aquests fets.
Exacte.
I està fent un acte periodístic que implica això, revelar les fonts, per posar llum a una situació que ha aparegut als mitjans de comunicació. Independentment que agradin o no els programes, que vulgui participar, que tingui ganes de cridar l'atenció.
Jo penso que la senyora Camacho està insegura, és una víctima, perquè viure amenaçat, jo no sé si vosaltres hi viuríeu sempre mirant enrere.
Sí, jo sí que ho he viscut, pues, i el Pasqual també.
I què tal?
Ve de mirar el cotxe quan sorties del pàrquing.
I què tal? Que es viu malament?
Sí, però no he posat mai en dubte la càpsula de vigilància.
Però ella surt també fora de Catalunya. Perdona, però vosaltres, aviam, amb tots els respectes, sortíeu del vostre poble i no sou ningú, però aquesta senyora és senadora.
Lourdes, fora de Catalunya.
Home,
fora de Catalunya, aquesta senyora només tindrà aplaudiments i se li faran homenatges i tot això. És aquí Catalunya que pot tenir una certa
animació. No és veritat.
No, és fora de Catalunya.
Toca el Narcís, després el
Pasqual. Escolta, si ja diuen els PP que el procés sobiranista trenca la societat, la trenca només en la casa que vulguis estar dintre d'Espanya, llavors això no trenca. Ara, si vols separar-te, llavors el 50 o 60% de la gent té dret a separar-se, però no, aquests trenquen. I la Sánchez Camacho, l'únic que ha fet ara també és provocar una erosió entre la societat. Ara la policia, ara els Mossos d'Esquadra. Ha sigut un acte de responsabilitat, que jo no crec que sigui responsabilitat, perquè, bueno, potser sí, perquè els responsables fan actes de responsabilitat. Però és una burla on haver fet un escarni el que ha fet. I crec que se li havia... Home, per mi, per govern de Catalunya, que és el que et governa tu.
Mira, el govern de Catalunya, el tema de la policia, té moltes qüestions, o sigui, o és que és tot perfecte?
Deixem acabar l'Narcís.
Prendre les pilotes.
Entet, sisplau.
No hi ha manera, no hi ha manera. El dia que creu la independència, que se la protegeixi qui vulgui i que faci el que vulgui.
A veure,
ja
Pasqual,
em fareix de tal manera d'aquesta situació que...
La Lourdes fa una intervenció com dient, home, la persona que està assetjada, per dir-ho d'aquesta manera, doncs té bon por i té poca confiança. La pregunta és que té més confiança amb les forces espanyoles que amb les forces catalanes? Segona qüestió, acabo.
D'Espanya...
Tres coses molt petites.
Espanya, mentet.
Són tres coses molt petites. Una, una vergonya. Sí, jo comprenc que tinguis por, però no crec que en tinguis més, que si et protegeixen un cos i et protegeixen
els catalans. Els catalans som nazis.
La segona...
L'ex-president d'Extremadura i el president de l'Extremadura som nazis, som hitlerianos, som de Himmler i no sé quantes coses.
A veure, la segona cosa, fora de Catalunya els Mossos són uns senyors normals, com els que estem parlant aquí, no tenen cap atribució. Per tant, si Alicia Sánchez Camacho se'n va a Lleó, se'n va a Extremadura, allò on sigui, els Mossos li poden fer de galifardeus, com un segurata privat.
No hi aniran.
Però, no, és que ja no poden anar, però, o sigui, ja no poden anar com a tals Mossos.
Està establert, això.
Poden anar com uns galifardeus, tant. Només poden anar a Madrid i a Euskadi.
Per tant,
efectivament, quan ha de marxar a fora, doncs demana protecció a fora, això no, és
home,
clar.
No, home, ella és molt més tranquil tenir la persona, sempre portes al darrere,
tota
que el coneguis...
Ho ha fet tota la vida, ha canviat de Mossos d'Esquadra, policia, quan ha anat a Madrid i no va ser
res. I per últim, m'ha cridat l'atenció que digui víctima de les escoltes. Jo crec que els Mossos que té encarregat d'escoltes, com a vetllant la seva salut, no crec que tinguin la d'allò de vigilar les escoltes, si hi ha un florero al restaurant o no, jo suposo que la deuen
deixar. Va presentar la denúncia a la Policia Nacional, la Camacho,
sí. La deixen estar tranquil·la. Per tant, víctima de les escoltes no és un tema de Mossos, que fora de Catalunya els Mossos no tenen aquestes, i està regulat d'aquesta manera, i que no entenc que pugui tenir més confiança en uns policies d'Espanya que en uns policies de Catalunya.
Maria, algun comentari més?
No, jo penso que, bueno, ja ho he dit abans, tot el tema de seguretat està absolutament regulat, el tema de seguretat, per important que siguis, jo una vegada vaig rebre un caso fenomenal del cap de policia de Sant Cugat, perquè anava passejant amb el Narcís Serra i no anava amb seguretat al Narcís Serra, no portava la càpsula de seguretat. Per tant, això és una cosa sagrada, és una cosa sagrada, i que totes les forces, tots els cossos i forces de seguretat la tenen com a sagrada, sigui la policia municipal, sigui l'autonòmica o sigui la nacional. Per tant, a mi em sembla, repeteixo, que em sembla més que aquesta senyora feia temps que no sortia als diaris, que li va molt bé sortir als diaris perquè els seus companys de Madrid li posin alguna medalla, i que és, no és més que una manera de fer-se veure. No té cap sentit el que diu.
Que consti que el director general dels Mossos d'Esquadra acaba fent unes declaracions acusant la policia espanyola de falsificar informes arran d'aquesta polèmica. I explica que en cap cas s'ha espiat ningú i que, vaja...
I els informes en Pujol i en Mas, que si hi ha diners de la policia, que si el sindicat de la policia, tot això fa la policia. Hi ha un tema que voldria tocar.
Digues, i tant.
Hi ha 29...
Tenim 6 minuts,
A l'Estatut de Catalunya, tant que el PP es vanta de que hem de seguir la llei, hi ha 29 competències que encara no s'han transferit de l'Estatut de Catalunya cap a Catalunya. I hi ha 20 mesos que encara no reuneixen les dues comissions de l'Estat espanyol amb el govern de Catalunya. Això és el PP, és el partit de Mariano Rajoy.
Has llegit el diari ara, avui,
29,
sí. Ho dic perquè és el tema.
I és el que m'acaba d'exaltar.
I qui porta transferències?
I ens parlen d'això. Jo no ho sé, encara no entenc, Maria, això que t'ho digui, encara no entenc com penseu de que s'ha de fer una consulta sota la legalitat espanyola. És que és irrisori. Jo no ho entenc. Has d'anar ja, heu d'aprendre i dir, bueno, hem de fer la consulta amb la legalitat catalana.
Ja anem
a pres. Anem a la legalitat catalana o la legalitat internacional. I deixar a l'espanyola, deixar la legalitat espanyola per ells. I prou, s'ha de dir prou.
De tota manera, tu diràs el que vulguis del PP, que jo també m'hi podria afegir o no, però el traspàs de la Renfe, amb el Saura, i que després era una enganyifa pura i dura... Ja m'explicaràs.
Fas molt favor a Convergència,
tu, ara. No, estació sí, estació no, no?
Fas un favor molt gran a Convergència. Així anem els catalans.
Un comentari més?
Fent un favor dient què? Jo el que estic dient és que no tots els traspassos no són culpa del PP. Que això és un altre tema que...
És quan s'ha donat més.
Exactament.
El
tema és més Espanya i Catalunya.
Jo només dic que hi ha 29 traspassos per fer. He dit, 29 traspassos per fer a conseqüència de l'Estatut. Que ja va ser llibat, va ser polit... pel Tribunal Constitucional i per les Corts Espanyoles. Després de tot això, i amb un referèndum català, encara, malgrat això, queden 29 traspassos per fer i fa 20 mesos que no reuneixen la comissió de traspassos. Això és la legalitat espanyola.
Hi ha un ambient fantàstic per resoldre.
Això és la legalitat espanyola.
Algun comentari
també
més?
També tens raó. Tal com està l'ambient, més
però
millor
si
que no ho toquin.
Si ni es reben, ni es miren, ni es donen
si
les
no
mans a una, volen anar a parlar.
Oh, ja des d'allà. Per premsa, que l'any 2013 hi haurà la consulta.
No, no, és el 2014, representa.
No, el 2013. Ara ja no podem aguantar més.
Això vol dir que hi haurà eleccions el 2013.
Això vol dir, no hi ha llum duro aquí a Catalunya, i estan penjats, i clar, on que, on hem de desviar el tema? A la independència.
No, saps on són els duros de Catalunya? Extremadura i Andalusia.
Hi ha coses que saben greu. Per exemple, quan sentes les opinions d'Intereconomia, per entendre'ns així, amb una frase que no sé quina de les teles aquestes era,
la 13,
i diu, aquesta encara és millor que l'Intereconomia.
Però què escolteu?
No, és fantàstic.
La 13 jo sí l'escolto.
Jo ho aguanto, és com...
Excita, és viagre.
Sí, i diu, és que els catalans fan això un cop cada 70 anys per poder treure profit. O sigui, estan desnaturalitzant tot el procés, dient que és una tàctica que fem cada 70 anys de posar-nos bordes per veure si ens donen més coses.
No va ser l'Ortega que veia que a Barcelona s'ho ha de compensar cada 50 anys?
Els nacionalistes independentistes tenen un objectiu final, i no va, o sigui, tot poden haver-hi etapes, entrebancs, el que vulgueu, però el vostre objectiu sempre és la independència.
Però no en tinc un altre.
Doncs clar, és normal, doncs, mira, jo no.
I t'adverteixo que podràs viure molt bé a Catalunya? Molt bé, Catalunya. Home, igual que podries viure molt bé a Suïssa, viuries a Catalunya independent.
No, ja t'hi dic que de moment aquí a Catalunya
Austràlia,
també no...
Ha dit Austràlia.
Jo vull
continuar a viure a Sant Cugat i a Catalunya, exactament, però no sóc independent, ho sento. Però penso que es pot viure bé a Sant Cugat i a Catalunya encara que no tinguem la independència.
Sí, molt bé.
Contra el Narcís.
Només hi ha,
jo he viscut bé.
És que a la vida pots optar quan tens Covid dues opcions. La dreta, l'esquerra o així. Però és que en aquest moment nosaltres catalans no tenim cap opció. Només hi ha, perquè no podem retrocedir. No, continuar amb Espanya és empobrir-se, és deixar anar al fracàs.
No és un problema de dreta i esquerra.
No, home, dic anar a la dreta o anar a l'esquerra. Quan agafes un camí a la dreta o a l'esquerra no vol dir que siguis de dretes o d'esquerres. Vull dir que tens dues opcions com a mínim. I en aquest cas no tinc cap opció. És tirar endavant i
doncs... Escoltin.
Ja, el de Barro ja està pensat d'una altra manera.
I el Joaquim Nadal també ha fet unes declaracions aquest cap de setmana.
Sí, exacte, i molta gent, eh?
Maragall, el Joaquim Nadal s'ho mira des de la barrera, no, Maria? Aquesta cara que fas?
Sí.
Que estàs a punt de dir alguna cosa, però estàs mossegant la llengua?
No, jo vull que tu, que ets un periodista d'investigació, llegeixis al Diari de Girona unes declaracions d'un senyor important que es diu Quintà.
Alfons Quintà.
Alfons
Quintà,
ja sí que és, també.
Si el vols te les deixo totes les declaracions.
Però hauríem de repassar tota la trajectòria d'aquest senyor abans, eh? Des del País
també,
i Banca també. Catalana.
També, exacte. I Jordi Pujol.
No, Banca Catalana ja se sap. Escoltin, Pasqual, Maria Lourdes i Narcís.
Fins dilluns.
Fins dilluns, no? Sí que encara no és Setmana Santa, ja arribarà. Que vagi
bé.
Adéu, bon dia.
Vinga.
No serà Setmana.